Al matí, amb Raquel García. L'alegria de viure.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation.
I si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep, com va?
Hola, Raquel, què tal? Com estàs?
Jo avui encantada.
Sí, no? Estàs, et veig aquí, tot així, tot ben, molt ben acompanyada, i a més amb la vigília de Corpus. No oblidem que demà és Corpus. Corpus que fa el dia llarg. Hem d'anar a veure com balla l'ou, l'ou com balla. Si pot ser música, també.
Ara m'has deixat fora de lloc. A veure, explica'ns, historiador, fes una mica, doncs, què vol dir això?
Festivitat del Corpus, després de la segona Pasqua, llavors ens agafa això, doncs, per exemple, doncs, a Terrassa o a la Garriga, inclús també a Barcelona es posa doncs, això en una font, que surt un sortidor i es posa un ou, i l'ou va pujant doncs, per el sortidotet aquest molt prim, i l'ou balla. I clar, aquí la gràcia és veure el secret de com balla l'ou. I això l'única manera de saber-ho és anant-hi. Clar, si no s'hi va, perquè si ho expliquem, traiem el misteri, traiem
no,
el secret.
No traiem el misteri i anirem doncs, a veure'l, o també te fan ja per la web, no? Que també doncs, és...
Demà.
Una
Corpus,
possibilitat.
Però molts llocs ho celebren el diumenge. I segur que el nostre convidat l'ha vist i ha fet ballar l'ou, perquè el nostre convidat, l'estem veient, és un home que és inseparable del seu barret. Jo diria que en té molts. Això ens ho ha d'explicar, això del barret, si també dorm amb el barret. Va pel món escoltant, que això és molt important, escolta molt. Escolta tot el que li passa al seu voltant, tot el que passa al seu voltant. I, entre altres coses, ens ofereix música. Ell sempre va acompanyat de la seva viola. I amb la seva viola i amb altres músics, això ens fa gaudir doncs, d'aquesta expressió tan maca i tan important doncs, que és la música. I ho fa amb una orquestra sinfònica, l'Orquestra Sinfònica del Vallès.
Doncs jo crec que has fet una fantàstica presentació, com sempre, però nosaltres el que fem és posar-nos en context i en altres ocasions, en una altra alegria de viure, ens va visitar el periodista, expert en cinema i també col·laborador, excol·laborador d'aquesta casa, l'Albert Beorlegui, i aquesta va ser la seva recomanació.
És extremadament difícil buscar entre molts sabadellencs que poguessin encabir-se, perquè, clar, hi ha molts. Però mira, ja que toquem el tema de la ràdio, doncs mira, en Jordi Cos, que és el president de la Simfònica del Vallès.
Doncs a Jordi Cos, president viola de l'Orquestra Simfònica del Vallès i pare de l'espia de Mahler d'aquesta emissora. Bon dia i benvingut al matí.
Bon dia, encantat d'estar aquí.
A veure, comencem per l'inici. Farem un viatge en el temps perquè volem descobrir com era el Jordi Cos de petit a la seva infantesa.
Com era de petit?
Quins records guardes?
Ostres. Bueno, jo vaig néixer...
On va néixer? Això, on va néixer?
Jo vaig néixer a Barcelona, jo soc del barri de Mar de Sabadell.
el vam acollir.
Sí, vaig néixer a Barcelona. Jo vaig néixer amb un bessó, érem bessons, va morir al cap d'una setmana, però érem dos, a vegades em pregunto com hagués estat aquesta relació amb el meu germà, no? I la música, de fet, només va aparèixer... Jo volia ser periodista.
Mira.
Sí, aquesta era la idea. Però al final, cap als 14-15 anys, la meva germana es va enamorar d'un flautista que vivia al costat d'on vivia jo. Vivia al costat, vam començar una relació, em va començar a interessar la música i ja no hi vaig sortir.
Doncs mira, ara que parles d'aquest veí... Nosaltres també hem conversat amb ell, amb el Xavier Pomerol, el teu cunyat, també company de feina i flautista de l'OSB.
Jo vivia sol, vaig conèixer la germana, ens vam enamorar, i llavors el Jordi, que era un criajo de, jo què sé, però molt jovenet, 13, potser ni 13 anys, jo què sé. Però recordo que, no sé si va ser arrel de que jo era músic ja, flautista, i tocava... que ella es va començar, no sé, mira, encomanada d'aquesta enfermetat, entre cometes, i recordo molt bé com l'home es passava, va descobrir algunes sinfonies, alguns compositors, i recordo que escoltava les sinfonies de Mahler, la segona i la tercera, o segona segur i la quarta. Bé, es passava el dia escoltant aquestes sinfonies. I jo, clar, em sorprenia una mica perquè tan jove. Bé, a partir d'aquí va ser quan va començar a estudiar el violí, i després la viola, i després va entrar a l'orquestra de cambra del Palau, i bé, a partir d'aquí va haver tota una progressió. És divertit dir que realment la nostra relació familiar no ha sigut mai un element important, sinó que ha sigut una mica la vida que ens ha portat en el mateix, pel mateix camí, no? Tant és així que, és clar, mira, jo vaig ser president de l'orquestra durant 10 anys, ell va estar en algun dels primers consells d'administració i finalment va arribar a la presidència i ara està fent una feina estupenda i una feina que abarca no només la part, diguéssim, de gestió i tal, sinó tota una part artística. Ell ha aconseguit desenvolupar pues, tota la part aquesta que moltes altres orquestres arreu del país pues, després han anat imitant.
Doncs t'hem imaginat, a través de les paraules d'ell, doncs imaginant-te amb 17 anys, no?, escoltant Mahler, una mica hi ha aquesta passió,
sí,
no?, per la música.
Sí, era estrany, a més la posava la música molt fort, em sembla que la sentien a tot el poble. Mahler per tot el poble. I sí, va ser arrel d'això. Bueno, sense potser aquest contacte amb el Xavier Pomerol potser hagués acabat de periodista i no hagués estat músic. Són els atzars de la vida, no?
La gent, que a vegades entra a la vida i que doncs, fa un canvi, no?, totalment.
No, dèiem això, no?, que primer comences amb el violí, si no...
Sí,
si no,
primer
comences
amb el violí.
Comences amb el violí i el pas aquest a la viola, com és? Com és?
Em vaig cansar de ser prima dona. El violí sempre està en el registre agut, té una personalitat molt més... podríem dir que vol destacar, no?, que vol destacar més en la vida, i això potser un caràcter una mica més reservat. I un dia vaig descobrir la viola, que està al mig de l'orquestra, que es dedica a escoltar, aquest paper mitjancer que té dins de l'orquestra, em va agradar molt i em vaig canviar a la viola.
No confondre amb la viola de cama, oi?
No, la viola de gamba no. És la viola de braccio, la viola de braç.
Uh-huh. I escolta, clar, suposo que t'han acompanyat molts músics al llarg de la vida, no? Perquè, clar, vas començar de molt jove.
Vaig començar de molt jove, després un professor que va ser molt vital per mi, que va ser el Pere Bardagí, que em va ajudar molt en aquells moments. A casa no estaven bé econòmicament, va ser una situació bastant crítica, i el Pere em va ajudar a començar a donar els primers bolos, a la Trinca, i el disc de la Trinca, on, hòstia, encara fa molts anys, aquest disc de la Trinca, la cançó de l'Iva, encara me recordo la cançó de l'Iva, que jo toco allà al violí. Vam començar a fer... Bueno, vaig començar a fer la inauguració de TV3, hi havia un quartet de corda, jo estava, bueno, un grup de cambra de corda, i me recordo d'aquell dia de la inauguració de TV3 que nosaltres tocàvem en aquell dia, i sí, situacions d'aquestes.
Doncs escolta un dels companys que doncs, ha compartit amb tu també moltes experiències, anècdotes, sobretot ara ens farà viatjar al 1986, quan el món era vostre.
I conec en Jordi Cos, bueno, i ni le tempore. Amb en Jordi, de ben jovenets, havíem coincidit amb alguns bolos, amb unes coses que en deien uns aplecs corals que organitzava el Francesc Llongueres. Però ja més, professionalment, la primera vegada que vaig coincidir amb en Jordi, i des d'aleshores ja hem anat coincidint sempre, va ser l'any 86, ha plogut molt, que de Coll de Gom va muntar una opereta musical, en aquell moment el primer gran musical que es va muntar a Barcelona, que era el Mikado. D'això del Mikado, a la primavera del 86 vam gravar el disc, i el Mikado es va estrenar, va ser a l'estrena del Teatre Grec de l'any 86, el 26 de juny de l'any 86 es va estrenar el Mikado al Teatre Grec. Després, de setembre del 86 a gener del 87, l'espectacle va estar en el Teatre Victòria. I allò va ser una època meravellosa. Allà jo tenia 20 anys i estàvem allà, cada dia teníem funció, s'acabava la funció i la nit era nostra. Ens anàvem a fotre uns falafels allà a la plaça Catalunya, quan encara ningú sabia el que era un falafel, i anàvem allà a cruspir-nos un falafel a les tantes de la matinada, i res, i era meravellós, no? El món era nostre.
Una abraçada gegant a Lluís Cabal. El món era vostre, eh? Us he imaginat també menjant els falafels i ens ha sorprès el...
Era l'època canalla, aquesta. Sí, sí, no, el Lluís Cabal... El Lluís Cabal és una persona extraordinària. És, a més, té una memòria d'elefant. Qualsevol dada que vulguis de l'orquestra que no recordis, fins i tot coses que jo no me'n recordo, ell les recorda. Una persona amb una energia inesgotable. Per mi ha sigut també que jo soc a vegades una mica aturat, és un gran motivador de fer coses, una persona extraordinària.
De fet, ens ha enviat moltes notes de veu, moltes anècdotes, hem hagut de triar-ne algunes, però ja et passarem totes les seves els seus records, eh? Perquè de fet vau coincidir en aquella època que explicava i després també a l'orquestra de cambra del Palau, on tocaves el violí, i més tard també a l'OCB, on encara compartiu partitures, i de fet destaca la vostra complicitat, per exemple, a l'hora de compartir faristol.
Sí.
Quan diem que fem faristol amb algú, els instruments de corda és que toquem de dos en dos llegint una partitura. Ara, amb la Covid, cada un té la seva, eh? Però abans de la Covid, i esperem que ben aviat, tornem a tocar per parelles. I això que sembla tan senzill, doncs bé, no ho és tant, eh? De fet, està molt bé entendre's bé amb el que tens al costat, i quan tens una bona parella musical amb qui toques, doncs és magnífic. Jo he de dir, en favor d'en Jordi, que jo he tocat amb moltes formacions, he tocat amb molta gent al costat, i puc dir, i ho dic tal com li dic amb ell, jo sempre li dic, ets rondinaire, però no hi ha millor company de faristol que tu.
Això és molt important, no?, en la música i en la vida, en definitiva, tenir aquesta complicitat, no?, aquesta coordinació.
Sí, en aquest moment, en el moment vital, que és el moment del concert, tenir algú amb qui pots compartir el que està passant en aquell moment, que us aneu motivant l'un a l'altre, jo crec que això és molt important, l'experiència és molt més completa.
Doncs ara que parlava també d'aquesta coordinació, no?, aquesta simbiosi entre músics...
Sí, signem. A vegades, jo recordo la partitura, signàvem i ficàvem el nostre nom, i després, un any després, quan tornava la partitura, veiem el nostre nom allà i ficàvem l'any. Sí, tot molt...
I guardes totes les partitures?
No, bueno, estan a l'arxiu de l'orquestra. Llavors, veu una sinfonia, mires al final i signàvem el Jordi Cos i Lluís Cabal. Sí.
Doncs escolta, l'última anècdota d'en Lluís, que ens transportarà també a una altra dècada, als 90.
Vam anar a fer un còctel amb una cocteleria que hi havia a prop del Camp del Barça, que ens agradava molt, perquè el barman era un senyor que ens tractava molt bé, i sobretot tenia una cosa que ara ja els barmans ja no tenen, que és que era discret, era un home superdiscret. Tu, si no li donaves peu, ell mai deia, l'altre dia quan va venir, no fos cas, saps? I sempre era d'una discreció meridiana, i ens agradava molt. Però aquell dia el Jordi estava creuat, i el vaig veure, estava creuadíssim. De vegades, a tots ens passa, algun dia anem creuats, no? I al sortir d'allà, ja se'n volia anar cap a casa, ell vivia per allà a prop, compartia pis amb dos companys més, i se'n volia anar a dormir. Dic, anem a fer un billar. I estàvem allà jugant, i van aparèixer dos noies, i que també volien jugar. Estava allà, i es van posar a esperar. I quan nosaltres volíem jugar a estona, bueno, doncs jo els hi vaig dir, dic, noies, que voleu que juguem tots quatre? Doncs vale, doncs sí. I res, ens vam posar a jugar, i bueno, vam estar allà fent unes partietes de billar, tots quatre, la mar de bé, molt divertit, tal i qual. I bueno, quan es va acabar això, vam dir, bueno, doncs podríem continuar a un altre lloc, no? Doncs continuem-ho, vinga. I ens en vam anar a la plaça Real, allà al Jamboree, i escolta tu, teníem les claus del Jamboree, érem els amos en aquella època, i vinga aquí allà i tomba i gira, tal, i bueno, molt bé, amb aquelles noies ho vam passar molt bé. Ens ho vam passar també, que de fet n'hi ha una que ja no es va desenganxar d'en Jordi, i de fet és la seva dona en aquests moments, després de tants anys, ja ho va ser llavors, vull dir que és la seva dona, que és l'Alícia, a la qual li envio des d'aquí també una forta abraçada.
Doncs sí, va ser... Aquell dia era el meu aniversari, jo me'n recordo d'aquell dia, era el meu aniversari, el 16 de maig. I recordo que vaig arribar a casa i em va trucar el Lluís, escolta, va, podem fer... Bé, el Lluís sempre anava a prendre alguna cosa, i jo vaig dir, hòstia, estic molt cansat avui, deixem-ho estar. Va, vinga, va insistir tant, i mira, sort que va insistir, perquè ja vaig...
Sort, perquè va sorgir l'amor.
Allà va sorgir l'amor, i vaig conèixer l'Alícia, que encara és avui la meva parella, sí.
Escolta, quin és l'ingredient secret, la clau de l'èxit, no?, per portar tants anys enamorats.
No ho sé, ella em deia, mira, jo sóc poc estable, em deia.
Doncs Déu-n'hi-do, no?
Encara m'ho diu de tant en tant, però portem ja 20 l'any 94, doncs 27 anys.
Déu-n'hi-do. I tot això gràcies al billar, no? Gràcies.
Sí, gràcies al billar. I
a la música.
I a la música, i en especial també a la insistència del Lluís Cabal.
I llavors això es va acabar el jamboree, no? O no?
Això, jo no...
Home, tenien les claus del jamboree.
No recordo que acabés el jamboree. Recordo el bar on estàvem fent, que era Gràcia, estàvem fent... el billar. Sí, suposo que després anem al jamboree. És que ja et dic, és que el Lluís coneix tots els detalls. A mi se m'escapen els detalls de...
Té una bona memòria, eh?
Memòria d'elefant.
I suposo que va ser una època intensa i que la memòria, no, doncs, no vol oblidar. No?
Sí, va ser una època molt intensa i molt maca. Sí, sí.
A l'època de la Vila de Gràcia, no?, amb tots els bars, tots els lloquets...
Sí,
i
jo vaig viure a Gràcia, ja. Vaig viure a bastants llocs de Barcelona. Vaig viure a Gràcia, al carrer Puigmartí... Recordo dormir-me a les festes de Gràcia sentint els números del bingo i... Durant les festes. I vaig viure un temps al costat del Camp del Barça, al carrer Mejía Lequerica. I recordo allà sentir... Jo que veies el partit per televisió i senties els gols abans que els ballessis per televisió. Una mica frustrant, però bé, està bé. Perquè sí, el delay que hi ha, vull dir, tu senties el públic, ja, veies, tu a la tele veies el jugador que estava a punt de xutar i tu ja senties el gol, dic, hòstia.
Clar, ja s'avançava, no?
Ja s'avançava.
I llavors, a Sabadell, quan vens?
Així? A Sabadell vaig venir l'any 1999. Uh-huh.
Després de les Olimpiades, ja.
Després de les Olimpiades, sí, amb l'Alícia i... Sí, vam arribar aquí, tenia la feina jo aquí, a Sinfònic del Vallès, i vam trobar aquí un pis, encara hi soc, i bé, sí, molt bé.
I el vam acollir i l'hem tractat tan bé que ja no marxa, veus, Josep?
No, ja
perquè
no
com al Vallès no hi ha res.
Exacte. I aquest pas del barri marítim que dèiem, del barri marítim de Sabadell, a Sabadell, com va ser? Vas notar una diferència? Així?
Home, una diferència de temperatura, aquí és una mica més fred.
Fresquet, però, no?
Això, sí, una mica fresquet, i també de soroll. I aquí, almenys, jo on visc, que visc al carrer Balmes, al costat de les cases García, es diuen.
Sí.
Doncs visc allà al costat.
El barri de petita.
Ah, sí?
El barri familiar, sí.
Doncs és molt tranquil, sento les campanes de l'església aquella allà, l'horari. Bé, sí, veig la Montseny des de casa, i això és un paradís.
És com un petit oasi.
Sí, és un petit oasi, és com un poble. Hi ha diferents llocs a Sabadell, que depèn d'on siguis, potser no és tant la diferència, però ara la diferència amb Barcelona, sí. I ara ho noto, quan vaig a Barcelona, m'atabalo una mica amb el soroll, el moviment, la gent, i tot això, m'atabalo una mica, sí.
Et va portar Sabadell, va ser la música, no?, diguéssim.
Sí, va portar... Sí, clar, tenia la feina aquí a la Simfònica del Vallès.
I és veritat que quan vas començar a treballar a l'Orquestra Simfònica just era un mes o uns mesos complicats, que fins i tot no... Els treballadors no tenien gaire clar que cobrarien? No, a mi m'han explicat això.
No cobràvem.
Que això sí que és vocació.
No cobràvem, sí, sí.
Gràcies.
Sí, bé, de Barcelona a Sabadell sense tenir un sou.
Jo estava a l'Orquestra de Cambra del Palau, em van expulsar perquè jo era un revolucionari d'aquella època. I amb raó, em van expulsar amb raó, però... I després vaig venir aquí, vaig fer la prova i era una orquestra d'aquesta, de fet era, els músics començaven a fer-se càrrec de la gestió, em va agradar el projecte i vaig dir, però de moment ara estem intentant que això es consolidi, i els primers mesos no es cobrava.
Però suposo que faràs la mateixa pregunta.
Vas venir amb el barret o no? Vas venir amb el barret?
No, el barret va ser l'any 90... A veure, hòstia, no me'n recordo. Això culpa d'un fagotista de l'orquestra, també un gran amic, que és el Ramon Aragall, que jo portava una mica gorra i ell duia un barret al cotxe i me'l va donar, i des d'aquelles hores ja no... ja no m'he tret el barret.
Es va sentir tan còmode, no?, amb el barret.
Sí, sí, sí.
I és el mateix per això o no? Perquè...
No, no, el mateix no. Ha anat variant.
Home, pregunto,
tinc,
pregunto.
Tinc uns quants barrets, però em costa molt desfer-me del barret que porto.
De l'original, no?
De l'original, eh? I aquest està molt vell, i per qüestions de Covid he pogut anar a Barcelona a comprar-me, però és que ja sé que em costarà molt el nou barret de posar-me l'acostumat.
I escolta, Jordi, Josep, que heu passat el barret i jo m'he quedat amb per què et van fer fora, o sigui, revolucionari, què és el que vas fer? Si
home,
es pot explicar.
Sí, res, home, vaig fer... no estava d'acord amb el director, pobre home, i vaig fer una revolució interna, intentar demanar una cosa del tot imprudent i innecessària, que demanar firmes perquè el... per canviar de director.
Fent amics, eh, Jordi?
Fent amics, ja vaig començar fent amics.
Doncs escolta, t'hem demanat tres cançons que formin part de la teva banda sonora.
Sí.
Explica'ns, per quina vols començar i per què l'has triada?
Era molt difícil, eh? Suposo que...
Home, ja m'imagino.
Molts us ho diuen, i a més, jo passo per èpoques. Vull dir, ara són aquestes tres cançons, d'aquí dues setmanes potser ho diu alguna, i passo unes altres cançons. Però ara, en aquests moments, hi ha alguna que és fixa, de tant en tant apareix, que és aquesta, si ja m'he jubilat, que és de la Desàs, aquesta cantant francesa, que és extraordinària, té una veu meravellosa. I m'agrada sobretot per la lletra, no?, si ella ve a dir que si un dia oblides com t'agrada la música, en el seu cas, com m'agrada cantar, doncs que hagi algú que m'ho recordi, no? Que hagi algú que m'ho recordi, que això és realment el més important de la meva vida. I això està bé per no perdre el camí, no?
Exacte, per no oblidar-nos, no? Del full de ruta.
Exacte, com el nom mateix de la cançó ho diu.
Perquè t'ha passat alguna vegada?
Bé, el periodisme, alguna cosa, i moments també que dius, ostres, això de tocar un instrument... o sí, tothom suposa que la seva feina passa moments de... èpoques que dius, m'agradaria fer alguna altra cosa.
Però... evidentment, els clars i obscurs de la vida, de la professió, no?
Exacte.
Josep?
Exacte, sí, sí, perquè la música, què és per tu, la música?
La música és un element essencial. Jo és que si jo sense música... Jo crec que hi ha persones que necessitem transcendir una mica el que és el món físic, no? I altres busquen persones, busquen formes de transcendir d'altres maneres, no? Potser amb substàncies o el que sigui, no? Però hi ha una necessitat d'anar més enllà del que és la realitat. I a mi la música és la millor medicina per traslladar-me a convertir-me en una cosa més gran que jo mateix, no?
Doncs vinga. Que soni.
Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Cure de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie.
La música, que ens emociona, que ens fa vibrar, que ens fa viatjar i que avui descobrim de la mà del Jordi Cos amb aquesta alegria de viure. Clar, m'imagino que també doncs, molts estils musicals diferents, no? T'han acompanyat al llarg de la vida?
Molts, molts. No només em quedo amb que és la part clàssica, sinó també la part pop, la part també potser més... més vulgar, potser podríem dir, a vegades. Tot moment té la seva música, no? Tot moment en la vida. No només aquesta... la música exclusiva, la música clàssica, i crec que és necessària tot tipus de música.
Després en parlarem, però a més, ara que comentaves no, del tema de la música clàssica, vosaltres des de l'Orquestra Simfònica, una de les coses que crec realment que feu una aposta molt sincera és apropar, no?, aquest tipus de música a tot el públic. Això és molt important, és molt necessari.
Sí, és un dels objectius. Simfònica Vallès és una orquestra que viu del seu públic i ens agrada... Jo penso que les orquestres han d'estar al servei de la ciutadania i que la música ha d'estar al servei de la ciutadania ni, i no de l'inrevés, com a vegades es pensa, que s'ha d'estar al servei de les obres, com si les obres fossin un instrument pràcticament religiós, no? No estic d'acord amb això. I sí, sí, estem al servei de la gent i volem que la música arribi de la manera millor a tot el públic.
Doncs ara nosaltres estem al servei del Josep Alavedra, que és la seva secció, i volia afegir alguna cosa, però ens queden 30 segons, ràpid.
No, que això era de Gigé Moblí, saps, no? Això era la que sonava.
Sí, la canta Moblí. Saps, sí. També. Perdona?
Saps, no? L'artista.
Sí, exacte, sí. Sí, sí. Saps.
Bueno, és fantàstic, eh?
És que li ha sorprès, jo crec, ara, el Josep, amb aquesta recomanació, no?
A mi m'encanta.
Sí. Ah, te la recomano perquè té cançons molt maques i a més té una veu molt especial.
Doncs... molt especial, és que per la veu, a més, quan toca allà a París, que toca pels carrers...
Sí.
Appelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Appelle-moi le jour et l'année.
Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 11:15 fins a 2:15.
Avui a l'Alegria de Viure, descobrint la trajectòria vital i professional d'en Jordi Cos i escoltant doncs, aquest hit, aquest temazo d'Sting, que també forma part de la teva banda sonora escollida. Explica'ns per què.
Mira, perquè aquest, tot just el juliol, crec, farà 10 anys que vam fer la Simfònica del Vallès, vam acompanyar l'Sting al Festival de Cap Roig. I el recordo com una de les millors experiències que he tingut musicals. Mira que sent músic clàssic podria dir, no, aquell dia que vam fer la segona de Mahler, que també amb el Víctor Paulo, o aquell dia que vam fer una quarta de Bruckner amb el Mora i tot això, i que també és veritat, avui també ho recordo amb molta estima, però aquesta em va deixar un impacte especial, i sobretot per la categoria del personatge, que és l'Sting, que té una veu preciosa, una veu que no canvia, vull dir, té un pacte amb el diable, perquè canta igual que fa 20 anys, i va ser un concert molt especial. Tenia l'Sting allà al costat, acompanyat d'uns músics extraordinaris, una organització extraordinària que feien la gira, i el festival també, que és un festival preciós. Doncs va ser una de les experiències que sempre que recordaré, i ara vas... I aquest tema precisament és dins del disc que va fer, que també vam interpretar, de Symphony Cities, que és l'Sting acompanyat d'orquestra simfònica.
Doncs la veritat, quin regal, Josep?
Quin regal, no? I a més a Cap Roig, no?
Ideal.
És un lloc especial a l'estiu, bueno, fantàstic, no?
Sí.
I a més això que dius, no? Que, o sigui, és acompanyat diferents músics de l'orquestra simfònica. Jo recordo també l'orquestra simfònica tocant amb el Rafael.
Tocant amb el Rafael, també, que també el podria haver escollit, també. Depèn del
jo
dia.
Jo estava a primera fila al Palau, eh?
Dues hores... dues hores i mitja, i té 70 no sé quants anys, però encara resisteix damunt de l'escenari d'unes dues hores i mitja, una energia...
Incombustible.
És que incombustible.
Jo, a part de que t'agradi o no, vull dir, o sigui, la professionalitat que va tenir, que té, vull dir, amb aquest concert, jo vaig quedar parat, a part de vosaltres, l'orquestra, que estàveu allà a Palau, però com es movia, i un xou que va fer...
Sí, sí, és...
Dues hores i mitja, però llargues, eh?
És el que dius, una professionalitat... I
la gent volia marxar i ell, no, encara vull cantar més, no?
Sí, sí, aquests temes que tu senties de petit, no?, que els posava la teva mare, el teu pare...
Que són una festa.
I que de sobte et veus allà tocant-los, vull dir...
Brutal.
És una qüestió, dius, ostres... és molt maco.
I escolta, per ser bon músic, també doncs, és necessari escoltar.
És imprescindible escoltar. Si no escoltes, no pots tocar amb una orquestra. Amb una orquestra és una escola de comportament social, perquè no sempre has de tenir la veu. Saps que algú altre, que potser és més dèbil que tu, en algun moment ha de tenir tot el protagonisme i tu has de crear les condicions perquè aquesta persona es pugui expressar. Jo dic que l'orquestra és una imatge d'una societat ideal.
Doncs mira, ara que parlem d'escoltar, hi ha un violinista de l'OCB que precisament destaca això, que sempre l'escoltes. Després ens dius qui és.
Una coseta que m'agrada molt de tu és que sempre que et vinc i et dic, ostres Jordi, que se m'ha acudit una cosa i que un projecte o un... I sempre m'escoltes, cosa que això és fantàstic, sempre m'escoltes, sempre hi ets, però sempre jo ja sé què em diràs quan t'acabo de dir el que t'haig de dir respecte als meus pensaments sobre projectes, sempre em mires i em dius, pensa i escriu. I jo, doncs, et faig cas i sempre penso i escric.
És important, no?, tenir, doncs, això, aquesta capacitat d'escolta, però també aquesta capacitat després de deixar donar aquesta llibertat, no?, i també, doncs, com ara ens comentava, no?, la Canòlica Prats, que sempre li dius que ha de pensar i escriure.
Sí, hi ha la idea que acostuma a tenir idees extraordinàries. La Canòlica està fent una feina extraordinària social com a voluntària a les presons de Catalunya, que és una feina estupenda. I sí, sempre em comenta moltes idees que té i li dic, doncs, dona-li forma. Jo crec que és important que pensis, que li donis forma i a partir d'aquí en seguim parlant i sí, ella ho fa.
I, de fet, una altra de les coses que feu junts és, clar, molts viatges, no?, en cotxe.
Una altra coseta que sempre m'ha fet molta gràcia de tu és el fet de gaudir de la teva companyonia quan t'he portat en cotxe. Jo conduint... I tu al seient del darrere, amb el mòbil, navegant i navegant, fins que desapareixes aquest món mundial. Fins al punt que jo més un cop, quan he arribat a casa meva, he mirat al seient del darrere a veure si encara hi eres. Un petonet ben gran, Jordi.
Doncs potser ara ens escolta i mira, enrere del cotxe s'hi va conduint la Canòlic. M'ha encantat aquesta anècdota, no?
Sí, anàvem 3 o 4 en cotxe, així normalment. Jo no sóc com persona de poques paraules, la veritat. Però bé, depèn del dia. I sí, és una bona imatge.
Què et sembla, Josep?
Fantàstic, ja devia estar volant per aquests mons, no? Així, aquests mons, sí, de Déu. No, i a més m'ha agradat molt això, no?, que és el que dèiem al començament. O sigui, la diferència entre escoltar i sentir, no? Vull dir, que és, ja ho deien Simon Garfunkel, entre d'altres, no? Sons del silenci, no? Vull dir, una cosa és escoltar, que és posar-hi atenció, no? I això és molt important, no, Jordi?
Sí, això és essencial, i a més per un músic encara més. I jo crec que vivim en una època en què se senten moltes coses i s'escolten menys.
Totalment d'acord. Nosaltres el que fem ara és precisament escoltar un altre missatge de l'Òscar Lanuza, del gerent de l'OCB, que m'encanta perquè, ja veuràs, però vas estar o vas ser-hi una guspira per ell.
Bé, amb el Jordi... Hem compartit molts moments professionals, molts moments complicats, molts moments d'èxit, però jo sempre em recordo d'ell per un moment especial a la meva vida, en la qual jo feia de músic de la Simfònica, però tenia d'altres inquietuds, i ell en aquell moment em va animar molt, em va insistir a cursar un màster en gestió cultural. Em va insistir tant que cada vegada que em veia em preguntava, encara no t'has matriculat en aquell màster? Jo, no, ho estic pensant, ho has de fer ja. Cada cop que em veia em va insistir molt i al final em vaig matricular i ho vaig fer. Varios anys més tard, amb la mateixa confiança, vaig acabar sent gerent de la Simfònica i hem compartit molts altres moments professionals, però jo sempre me'n recordo d'aquest moment, d'aquest impuls, d'aquesta insistència. I en tot això la meva conclusió és que a la vida necessitem de persones que insisteixin, que miren més enllà, que confien en els altres, que ens impulsen i que fan decantar la balança quan tenim dubtes i, sens dubte, el Jordi és una d'aquestes persones. Per tant, Jordi, moltes gràcies.
Que bonic, no?
Molt bonic. Moltes gràcies a l'Òscar. L'Òscar té un cap privilegiat. Té un cap privilegiat. Però gestionar una orquestra com la nostra no és fàcil. I orquestra privada amb pocs recursos públics, que depèn molt del seu públic. I ell té un, ja dic, un cap privilegiat, una gran formació, una persona molt intel·ligent, que sap, també sap dialogar també molt bé, sap buscar acords, i estic molt content que ell sigui el gerent de la nostra orquestra.
I segur que ell està encantat que, doncs això, la teva tenacitat, no?, que siguis tan tossut perquè així,
sí,
doncs va...
Això sí que ho soc, això sí que ho soc. Quan se'm posa una cosa que s'ha de fer, s'ha de fer.
S'ha de fer. Doncs ara que parlem de, també, sí, doncs, això, no?, de guspires, d'intentar, doncs, no?, motivar la gent, no ens podíem tampoc, no?, acomiadar d'aquesta secció sense que parlessis amb un altre apassionat de la música, un artista dels instruments, perquè ell els fa, els crea amb les seves mans. David Beguer, bon dia.
Hola, bon dia.
Que clar, et volia saludar i en directe, eh? El David em va dir, jo en directe.
David, bon dia.
Jordi, bon dia, què tal?
Molt
com
bé.
Estàs?
Molt bé, encantat de sentir-te.
Jo també. Fa temps que no ens veiem, però encantat de sentir-te, i quan et veig de tant en tant, doncs igualment encantat, veient que anem van passant els anys, però en comptes de fer-nos vells anem agafant pàtina i ens anem oxidant molt, molt, molt estupendament, no?
I expliqueu-nos, David, explica'ns la primera vegada, no?, que us vau veure, em sembla que fins i tot sonava una cançó del rei del rock, no?
Te'n recordes, Jordi, que vas entrar per primera vegada al meu taller i sonava l'Elvis Presley?
Hosti, sí que me'n recordo, això.
I va dir, i on t'he anat jo a posar l'ànima del meu violí? Era la primera ànima professional o mig professional que posava, a part dels meus violins, però acompanyada del rei del rock and roll, que era l'Elvis Presley.
Sí, senyor, sí que me'n recordo d'això. Sí. Quins moments.
I escolta, David, també em vas destacar que, doncs, quan el vas conèixer, et recordava un violinista, no?
Sí, no a mi, no, a tothom recordava un violinista. El Jordi Cors era bastant similar al Itzhak Perlman, el gran violinista Itzhak, sí, Perlman. Te'n recordes?
Sí, de cara, només.
Sí, gràcies als déus, gràcies als déus, només t'assemblaves de cara, és cert, és cert.
Sí, sí.
Molt bé, molt bé.
Per tocar, no. Jack Perlman, que era un dels grans violinistes, un dels grans, i vaig recordar un concert a Barcelona,
tremendo, amb el Bruno Canino, fantàstic.
Sí, senyor, el Bruno Canino.
Meravellós.
Un violinista extraordinari.
Sí. Està bé, molt bé.
Doncs escolta, David, per acabar, què és el que destacaries tu també del Jordi, no? Perquè em vas dir que també, doncs, que era molt especial, no?, també la manera que tenia de tocar ell.
Sí, jo recordo precisament un so del Jordi, un so absolutament rodó, un instrumentista que no era sense estridències, un so d'aquells que molta gent voldria tindre, no? Però això ve donat per l'ADN moltes vegades, i per la capacitat de transformar aquest ADN que et ve donat en so, no? I crec que el Jordi Cors tenia, o té aquesta virtut, no?, de trobar a cada instrument el so que ell vol i que ell té, perquè com a músic, doncs, també té el seu propi so, independentment de l'instrument que toqui.
Però que és important, l'instrument que toqui, no? Tu com a luthier...
Sí, però l'instrument, ja ho diu la paraula, és un instrument, ens ha de deixar expressar a cadascú, vull dir, no hi hem de donar tanta importància a l'instrument, som nosaltres mateixos que trobem aquest instrument i per poder expressar, doncs, el nostre so, eh?
Jo recordo amb molta estima moltes hores que vaig passar al taller, te'n recordes?
Sí, i tant.
Parlant, recordo en aquella època especial...
Sí, els anys 80 eren...
Sí, aquells anys.
Aquells anys potents, potents.
I el David és un artista en totes bueno. Les paraules. No, bueno, no.
Amb lletres majúscules, no?
Ho demostren.
Doncs escolta, David, moltíssimes gràcies per participar.
Moltes gràcies a vosaltres i moltes felicitats, Jordi, i endavant. Doncs seguim amb aquesta orquestra tan entranyable que és l'Orquestra del Vallès.
Moltes gràcies. Ens veiem.
Una abraçada.
Adéu.
T'has sorprès o no?
Sí, home, el David.
Fantàstic, eh? Perquè quan sou a l'orquestra? Quan sou?
Som uns 50, depèn de la producció que fem, però som uns 51, 52.
Sí. I clar, aquesta ha estat una temporada complicada.
Aquesta ha estat una temporada prou complicada, sí. La pandèmia ho ha capgirat tot.
Però vosaltres heu fet mans i mànigues i heu demostrat, no?, també una altra vegada més, la tenacitat per tirar endavant.
S'han pogut suspendre pocs concerts i pràcticament hem mantingut tota l'activitat. L'òpera crec que s'ha mantingut tota, també tots els concerts. Hem comptat, hem pogut fer els ERTEs. Hem pogut també comptar amb l'ajut de la Generalitat, que encara estan pendents de rebre. I sí, hem sobreviscut.
Esperant, no?
Hem sobreviscut i esperem ara que aquest període que ens acosta, espero, a una normalitat, encara que la normalitat mai és del tot normalitat, però ja ho dia el que vivim abans, doncs poder recuperar una altra vegada la confiança del públic, perquè suposo que al públic també costarà que torni a sortir. No sabem en quin context econòmic i social ens trobarem, perquè hem viscut a la Covid, però després hi ha les conseqüències de la Covid i ja veurem quina serà la magnitud de la crisi econòmica que vindrà, o no hi haurà crisi econòmica, això no ho sabem, però almenys sí que tot sembla indicar que sí que passarem uns mesos una mica difícils.
Doncs sí, perquè sembla que sortim d'una crisi sanitària, però ens fiquem en una UCI social i per això serà a veure, no?, com avancen els propers mesos, tot i que, com abans comentaves, vosaltres teniu també ja el vostre públic molt fidel, però a vegades és difícil, no?, tirar endavant projectes amb aquesta incertesa. No sé si a vegades hi ha nits d'aquelles que costa dormir.
Sí, home, sempre hi ha... La Sinfònica Vallès sempre hem estat en crisi, de veritat. Mai saps si l'any vinent... Poques vegades hem tingut un pla que diguis a 3 anys tenim les garanties de que almenys la Sinfònica sobreviurà. És any rere any, esperant molt la resposta del públic, esperant vendes de concerts i esperant... Bé, esperant. Esperant que tot es consolidi.
Anar lluitant, no? És una feina, doncs, esclar, vull dir, aquesta cinquantena de persones, vull dir, no és una feina fàcil, no? Vull dir, aquesta autogestió de...
Sí,
aquesta...
a més, en un entorn en què cada cop la precarietat laboral s'està estenent en molts sectors, el sector de la música ja viu una precarietat crònica des de fa molt de temps. Jo crec que és una d'aquestes també tossuderies meves, però dintre del context hem de mantenir una orquestra que sigui estable.
Evidentment, hi ha més...
I estable, i garanties de que la gent pugui cobrar un sou a cada final de mes, perquè això és la millor garantia de que tu puguis fer una bona feina. Hi ha gent que defensa el contrari, com més precari ets, més, que és una visió molt capitalista extrema, no? Més precari és, més necessari que tu estiguis
al peu del canó,
al peu del canó. I jo més aviat estic la visió contrària. És a partir de l'estabilitat que tu pots donar el millor de tu mateix.
Doncs jo crec, Josep, que estem d'acord, no?, amb aquesta segona visió, i suposo que també tots els músics et donaran suport. A més, hem de pensar en tot el servei públic que feu vosaltres també des de l'OCB, que feu molts projectes també educatius, de formació, no?
Sí, és que nosaltres entenem la música així, i cada cop jo veig la frontera més liviana entre el que és el cultura i el que és projecte social, no? El que és societat. No m'agrada diferenciar-ho. Vull dir, un concert també pot tenir un contingut social que contribueixi a la millorament individual de la persona i també a una consciència col·lectiva més ampla.
De fet, s'ha demostrat, no?, Josep, també, els dos us ho dic, en temps de pandèmia, la importància de la cultura, no?, ens vau salvar en els moments més complicats, més crítics. Jo sempre dic que la cultura és necessària, no?, i segura, perquè és això. Jo crec que una societat, per avançar, per despertar l'esperit crític, necessita això, cultivar.
Sí, sí, els tres pilars d'una societat per mi són la sanitat, educació, potser per aquest ordre, sanitat, educació i cultura. Les dues em sembla que tothom les té clares. Que la tercera sigui la cultura, tinc els meus dubtes que algú ho tingui tan clar. Però si fos realment el tercer pilar, que la gent ho considerés així, potser seria més fàcil avançar també com a societat. Molts dels problemes i les mancances socials, jo crec que el fonament és la manca de cultura.
La cultura, estem d'acord, Raquel. A més, la cultura és això, no? És una... és una molt revolucionària, no?
Sí, és que es parla molt de desigualtats socials i es parla molt d'economia en aquest sentit, però no es parla d'una manera de vèncer aquestes desigualtats socials a l'increment de la cultura. I penso que això és bàsic. Sempre queda en el segon pla la cultura, com si una mentalitat... Darrere hi ha una mentalitat de la cultura que se segueix contemplant com un aparador. I encara molt més amb la música clàssica. És més un aparador que no pas un instrument de millorament de la societat.
De transformació total.
Esperar el dia que no es parli ni de clàssica ni de pop, sinó que es parli de música, no? De música.
Sí, això és una altra cosa. Aquestes diferències entre... Bueno, això n'hi hauria molt a parlar. Diferències entre entreteniment i cultura, de coses que... Aquestes fronteres que gent interessada continua posant i que fa que la música clàssica... Hi ha gent que li interessa que la música clàssica sigui per només un reduït
elitista,
tipus de gent.
No?
Sí, perquè així la gent se sent especial. Sí, i quan la música agrada més de, jo què sé, és que no sé quin és el nombre que ells consideren a partir del qual és cultura. A partir de potser de 50.000, si hi ha més de 50.000 que els agrada això, això ja no és cultura, és una altra cosa.
Ja és mainstream, no? Doncs fora etiquetes. La música, no?, per emocionar-nos i per gaudir-la, i fora etiquetes. Se'ns acaba el temps, Josep, i ens queden dues preguntes molt importants.
Dues preguntes també així. Mira, i això, Jordi, quan estàs així una miqueta de tubet, quan estàs una miqueta down, quan estàs una miqueta desanimat, on trobes? On trobes l'alegria de viure?
Depèn. A vegades la música, a vegades en un llibre, a vegades... Depèn. És que depèn del moment. O potser un plat de menjar.
També, eh?
Cultura, que també és cultura.
Allò que et fa il·lusió menjar això, sí, és que també és cultura, exacte. Sí, o música, o potser veig una pel·lícula, o...
Els petits plaers, no?, de la vida.
Les petites coses. Que a la fi és el que importa.
La senzillesa, les petites coses, no?
Sí.
Fem una cosa, posem la música, l'última recomanació, i fas la recomanació per tancar aquesta secció.
Val.
Vinga, Jordi, a veure, explica'ns primer quina és aquesta cançó i per què l'has triada.
Bé, això és el darrer moviment del concert en sol de Mozart, i l'he escollida perquè l'intèrpret és Gila Papp, amb qui vam col·laborar fa uns anys precisament per aquest concert. El culpable de que vingués Gila Papp és aquest concert, perquè al final, en cada concert, hi ha el que es diu la cadència. La cadència és el moment en què el solista improvisa sobre els temes d'aquell concert. És el moment més lliure de la música, no?, d'aquest concert. I normalment es fan versions estàndards de cadences que ja han estat compostes per compositors. Difícilment podràs trobar algun intèrpret que faci una cadença seva. I el que va fer Gila Papp és exactament anar-se'n a l'altre extrem. Va compondre una cadença on recull diferents estils de música. Fins i tot es comença a cantar, fa allò un blues, fa un verbuncos d'aquests de música dels països de l'est, que de diferents tipus de música, i és una cadència, jo
brutal.
Vaig trobar extraordinària aquesta manera d'incloure dins d'un concert que és clàssic del gran Mozart músiques de l'actualitat, músiques també populars, músiques tradicionals, incorporar-les dins d'aquest concert. I el vam convidar, és una persona també extraordinària, amb una visió de la música gens tradicional, i ens ho vam passar molt bé amb ell. I crec que aquest concert també exemplifica una mica el que a mi m'agradaria també que fos la música, no? No només una cosa exclusiva, sinó oberta també a altres estils, a altres gèneres, i que també ens ajuda a no sacrilitzar el que no pot ser sacrilitzat. Vull dir, la música és de les persones, no? I les persones poden fer amb aquesta música el que vulguin.
Afortunadament, la música de qui la necessita, i jo crec que gairebé tothom la necessitem.
Exacte, és aquest el lema simfònic, la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita.
Doncs jo crec que amb aquest missatge, Josep, posem punt i final a aquesta alegria de viure, que ha estat un plaer. Recordem als nostres oients que també poden gaudir molt més del Jordi Cos amb l'Espia de Mahler els dimarts de 8 a 9, i nosaltres també al matí els dimarts fem spoilers sempre del contingut d'aquest programa. Marxem, ens hauràs d'enviar una nota de veu fent una recomanació.
Sí, sí,
d'algú
sí,
que pugui venir a l'Alegria de Viure.
Sí, és que hi ha molts sabadellens.
I clar, ja portem moltes temporades, portem 4 temporades, i vulguis que no, ja han començat a passar molts noms per aquí, per l'Alegria, afortunadament.
A més, ja portem quasi un centenar de persones de tots els àmbits, cultures...
Un dia hauríem de fer una festassa, amb tots els convidats.
Sí, farem.
Si ens deixen.
Podem fer això que a vegades fa la Simfònica, que això és una de les coses en aquest sentit que innova la Simfònica del Vallès, que a vegades fa pujar espectadors que es barregen amb els músics per sentir el concert, no?
Això sí, això és una bona experiència. Una cosa que per nosaltres és normal, que sentir la vibració del metall quan toca en el cos, i el públic... t'ho recorda, no?, que estàs en un lloc molt especial, no?, i la gent, tothom que ha compartit el concert amb nosaltres ho ha viscut com una experiència extraordinària.
Doncs haurem de viure aquesta experiència, Josep?
Podem fer tot això, convidar a tots els que han passat, o els que puguin venir, que han passat per l'Alegria de Viure amb la Simfònica del Vallès, i posar-nos a tots barrejats, ara que podrem, no?, ara que tornarem a gaudir de la vida
social, exacte, d'abraçar-nos, de tocar-nos, no?, de conviure. Doncs haurem d'esperar una mica més perquè arribi aquest moment. De moment, paciència. Ànims,
molt bé,
Jordi.
Moltes gràcies. Només dir amb el que sol cloure l'Espia de Mahler, que moltes gràcies per l'entrevista, i que aquesta hora ha estat per mi un bon viatge.
Brutal, em quedo doncs amb això per tancar l'entrevista. Una abraçada a tots dos. Cuideu-vos molt.
Gràcies.
Al matí, amb Raquel García.